Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, cadena 100.
La 1 i 19 minuts, obrim micròfons al fil directe per l'actualitat d'Ascó i ho fem amb el seu alcalde, el Josep Maria Buixeda, que avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia, senyor Buixeda.
Molt bon dia, Diana.
Què tal? Tot bé per Ascó?
Bé, molta calor, molta calor. Se nota que ja ha canviat això.
Ha arribat de sobte, no? Ja ho diem.
Sí, sí.
Acaba d'arribar i ens queixem. Imagini el que ens queda encara per endavant aquí a la Ribera d'Ebre. Últimament, senyor Buixeda, moltíssima actualitat al voltant de les centrals nuclears, no?
Estem tenint. La veritat és que sí, estem distrets, estem.
Som i anem desgranant-les perquè tenim molts temes sobre la taula i, com sempre, el temps és hora amb ràdio. La setmana passada coneixíem que la Comissió d'Energia del Congrés dels Diputats instava el govern espanyol, ara amb Pedro Sánchez al capdavant, a garantir el desmantellament de les nuclears espanyoles d'acord amb aquests criteris internacionals. Això, que de moment és només una declaració d'intencions, representaria no allargar la llicència d'operació de les centrals, que en aquest cas doncs, tenen una data de caducitat ben apropet ja en el cas de d'Ascó. Podem dir que comença ja oficialment el compte enrere, senyor Buixeda?
Bé, a veure, nosaltres, parlo nosaltres en aquest sentit, tant com per l'equip de govern com per molts alcaldes, els quals pues, anem rebent informació periòdica de tot el tema de les centrals nuclears. Per nosaltres tot això no és cap sorpresa, per nosaltres tot això ja ho sabíem, no? Que les centrals nuclears tenen una durabilitat. Esta durabilitat pues, ve molt determinada per lleis de la Unió Europea i sabem que algun dia o altre s'han de tancar. Sí que ens agafa una miqueta per sorpresa tal com este nou executiu ens ho ha fet saber, no? Ens ha fet saber ja en una declaració d'intencions directa de que es desmantellaran, no? De que, clar, tot això, sent sabedors de com funciona l'Empresa Nacional de Residus, l'única empresa que avui a Espanya per poder desmantellar les centrals nuclears, la veritat és que podem dir que és un brindis al sol, no? Tot això. Tenim molt clar que ha d'haver un desmantellament, hi ha una parada progressiva i també hem de tindre en compte pues, l'estabilitat, en aquest cas, de les xarxes i el preu de la llum, no? Tot això formarà part d'un conjunt que espero que un dia d'estos pues, si no és el secretari d'Estat d'Energia, que a través del subsecretari d'Energia Nuclear o de qui sigui, pues, mos ho facin saber i a la vegada mos facin saber quin ha de ser este calendari de tancament.
Estem preparats? Ho hem parlat moltes vegades. Eh?
Jo crec que, a veure, nosaltres partim d'una cultura que, en la qual pues, hem conviscut molts anys. És molt diferenciada, com ara la zona de Vandellòs, la qual l'economia està molt més basada en l'oferta turística. Nosaltres tenim una gran dependència, hi ha hagut una gran dependència, podem dir que ha afegit, no? Ficant, per exemple, que molts altres sectors no s'han pogut desenvolupar de la manera que es podien desenvolupar, no? Per exemple, el sector agrícola, no? Tenim una forta dependència i sabem pues, que, claro, hem de desenvolupar un altre tipus un altre tipus d'alternativa econòmica.
La sensació que anem una mica tard,
sí,
no?
Sí, que no depèn. És que és una alternativa que no depèn exclusivament dels alcaldes, perquè no tenim una vareta màgica per restituir 1.000 llocs de treball directes, ja no comptem indirectes, i que estem treballant per obtindre aquests recursos, però que creiem que aquests recursos han de vindre d'un altre tipus d'administració i sí que hem de participar directament en el que ha de ser aquest desenvolupament alternatiu de la nostra economia. Per tant, és com una mort anunciada, no? Que tots sabem, no?, que s'ha d'acabar, ens estem aferrant, però hem de tenir molt clar que un moment o altre tot això s'acabarà. El que sí que hem de parlar, i hem de començar a parlar abans de que es tanquin les centrals nuclears, de buscar aquest desenvolupament alternatiu de la nostra economia.
Precisament ho deia el mateix dia que ho anunciaven el diputat de Tortosa i del PDeCAT, que està al Congrés, el Ferran Bel, s'afanyava a reivindicar un pla de reconversió per al territori. També ho deien els alcaldes de la MADE amb la reunió que van tindre la setmana passada.
Sí, la veritat és que vaig sentir les declaracions, en aquest cas de Ferran Bel, que anaven i apuntaven en el mateix sentit que apuntàvem nosaltres des de la MADE, no? Tenim la mala experiència que ja s'han tancat dos centrals nuclears. Una la va tancar el govern, que és l'última, que és la de Garoña. Sabem que Azorita se va plantejar este sistema alternatiu per desenvolupar l'economia, que va quedar en no res. I ara estem molt expectants en el que s'està proposant des de Valle Tobalina, en el qual d'alguna manera tenim una interlocució directa amb la seva alcaldessa, i sé que s'ha preparat un pla alternatiu de desenvolupament que costa 120 milions d'euros. No? Llavors, hem de tindre molt clar que 120 milions d'euros no estan al nostre abast, sinó que necessitem d'altres administracions, i el que hem de començar és a treballar conjuntament, ja pugui ser abans que es tanquin, ja que no mos agafi quan s'ha tancat.
Nombrava en aquest cas aquest pla d'inversió dels 120 milions per a Garoña. Des de la Max està plantejant alguna cosa similar per al territori de, en aquest cas, Catalunya, Escó i Vandellòs?
MADE. Te refereixes a MADE o a MAC?
A MAC.
Bé, des de la MAC s'està treballant en tots els sentits, no? La MAC és una associació que aglutina totes les àrees d'afectació nuclear de tota Espanya, i des de la MAC s'està també treballant directament en el pla de desenvolupament de Garoña, no? Per tant, a partir d'aquí és d'alguna manera on podrem observar i podrem copiar què és el que va bé i què és el que s'haurà quedat una miqueta al tinter, no? Hi ha molts organismes involucrats, hi ha sindicats, hi ha tots els ajuntaments de la zona, i per tant, a partir d'aquí veurem una miqueta quin serà el preludi nostre, no?, de tot això, què és el que ens anirà bé i què és el que després haurem de descartar i tindre.
Mirava, deia també la MADE, no? Ara sí li pregunto, sí. Des de la MADE, no?, que li toca més a prop, què van parlar en aquesta reunió d'aquesta setmana, van sortir ja aquests temes. Es va parlar, evidentment, d'aquest pla de reconversió i sempre s'ha apostat, no?, per portar cap aquí empreses d'energia, no? Aquesta és la premissa.
Sí, a veure, des de la MADE sempre s'ha parlat, no? De la MADE, un dels objectius fundacionals ha sigut ser un lobby de pressió cap a les empreses energètiques, donat que som un territori el qual produïa, si no recordo malament, el 70% de l'energia de tota Catalunya.
Sí.
Però bé, nosaltres, i per inquietud, no?, d'altres alcaldes d'aquí de la zona, han volgut fer un replanteig de lo que ha de ser la MADE. Hem de tindre clar que al seu moment ja la MADE se va voler utilitzar per formar part de la interlocució en el govern de la Generalitat sobre l'impost nuclear, sobre l'impost de manipulació d'elements radiotòxics, en el qual, si vols en parlar més endavant, està suspès pel Tribunal Constitucional la recaptació de 60 milions. I per altra part, molts ajuntaments de la nostra zona no tenen aquesta interlocució perquè creuen que a Madrid, en la conjuntura política que vivim aquí a Catalunya, poques coses s'han d'anar a discutir. I realment, si hem de parlar d'alguna cosa, avui en dia hem d'anar a Madrid, pel que es refereix a les nuclears, no? Per tant, el que volem ser, a part de ser este lobby de pressió, el que volem és donar-li una miqueta més de valor. Volem fer un procés de refundació, un procés constituent nou, en el qual la MADE no sol s'erigeixi en una associació que fa pressió, sinó que serveixi per moltes altres més coses, és a dir, per parlar directament en el govern de la Generalitat sobre aquest impost que ens compet, per formar part també d'aquesta interlocució en el govern estatal, ja veurem de quina manera, si a través de MAC o de quina manera, i també per altres coses, no? Per altres coses me refereixo al tema dels impostos que rebem, no? Sobretot el que són impostos directes dels elements de producció d'energia, centrals nuclears, parcs eòlics, hidràuliques. Per altre costat tenim també un altre factor que serà important, que ara no vindrà el cas de parlar, però un altre dia, que és el tema de la reforma de la llei de les hisendes locals, no? Uh-huh. Per nosaltres tenim un vices molt important a la central nuclear i probablement s'està fent una reforma d'esta llei en la qual haurem d'estar pues, molt, molt a l'expectativa. Uh-huh. Per tant, el que volem és unió. D'alguna manera m'ho hem donat compte que el moment polític en el qual estem vivint aquí a la comarca és molt idoni, independentment dels colors i de la ideologia que puguen tindre tots els alcaldes, pues, quan toca remar en aquest sentit remem tots a la mateixa direcció. I per tant m'ho hem donat compte pues, que molts ajuntaments, molts alcaldes que no estan a la MAC pues, han mostrat un cert interès per entrar a la MADE, en el qual ja podem fer un plantejament que pràcticament serem bastants més dels que ens toca estar a la MAC, mm-hmm. per dins de l'àrea de seguretat, que com bé saps són els 10 quilòmetres.
Senyor Buixa, ja que ha nombrat l'impost nuclear, no? Creu que el canvi de color polític a la Moncloa pot influir en que es desbloquegi per part del Tribunal Superior de Justícia?
Bueno, a veure, sabem que s'ha obert un... o s'ha dit, no? S'ha mostrat voluntat de diàleg i esperem que dins d'esta voluntat de diàleg pues, poguéssim intercanviar coses, no? Este impost se va recaptar, si no em recordo malament, 3 trimestres, els quals estan en suspès, i d'aquí pues, esperem que poguéssim traure conclusions.
És molt important per al territori, aquest impost.
I és molt important, i més quan tenim en compte com ha plantejat ja la zona de Garoña el pla de desenvolupament. El que sí que haurem de parlar al seu moment és com s'han de repartir, si és que arriben a repartir estos diners, no? Perquè al seu moment teníem entès, bueno, ens van dir des del govern de la Generalitat que el 20% havia de revertir al nostre territori, i el que hem de ser és una miqueta més ambiciosos i anar a buscar la màxima quantitat i avançar-nos una miqueta en aquest tancament que arribarà de les centrals nuclears.
Justament, també parlant d'impostos, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, si recorden els nostres oients, va desestimar fa unes setmanes el recurs que ANAP havia presentat contra la liquidació de Licio per la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus d'Ascó. Finalment es va acabar donant la raó a l'Ajuntament d'Ascó i ha de pagar aquests 414.000 euros són, no?
Sí, sí, la veritat és que s'havia proposat una liquidació, exactament no me'n recordo, però eren uns 200
i pico menys.
Sí, 200 i pico mil euros. Llavors nosaltres vam veure que existia una resolució, no? Una jurisprudència d'uns elements dels aerogeneradors, en el qual, no me'n recordo, em sembla que era d'un ajuntament de Sevilla, de la província de Sevilla, perdó, en el qual contemplava que tots els elements de l'aerogenerador formen part per desenvolupar l'activitat, no? Llavors, aquí també va haver una sentència d'un parc eòlic de la Terra Alta, en el qual també feia menció al mateix, i existia també una doctrina del Tribunal de Castilla-La Mancha, en el qual també es pronunciava sobre un impost que al final va quedar en suspès, que era l'ICIO del monàcid de Zorita, i per tant antes van proposar, abans de que passés el plaç, van proposar un altre tipus de liquidació, no? En aquest cas pues, la central nuclear va creure convenient acudir pues, al contenciós, i el contenciós pues, finalment ens ha donat la raó antes a l'Ajuntament d'Ascó.
Parlem de residus, és de Villar de Canyes. Es dona per fet que el magatzem de residus nuclears no es tirarà endavant amb l'arribada de Pedro Sánchez al govern. Com ho veuen des d'Ascó, això?
Pues la veritat és que ha sigut un dels aspectes que sempre hem tingut en ment, no? Hem de remuntar-nos a l'any 2006, quan se va aprovar el pla de residus actual, que està vigent, i en el qual hem vist que després de 12 anys pues, no ha sigut viable, una vegada per una cosa, per l'emplaçament, una altra perquè al seu moment des del govern de Castilla-La Mancha es va declarar zona especial protecció d'aus. Llavors va haver problemes també en la geologia del terreny, que no era prou sòlid, que havia una sèrie de capes, no us ho sé explicar massa bé, però que no era massa estable, no? En definitiva. Veient que com a solució alternativa es va construir magatzems a cada emplaçament nuclear, i en el qual s'haurà d'acabar llicenciant, me sembla que l'única nuclear que queda és Vandellòs, doncs hem de saber, juntament, en un informe d'un tribunal de comptes, en el qual fa especial rellevància la situació econòmica que pateix Enresa, perquè ha tingut que construir tots aquests magatzems individualitzats, ja se mos planteja, mos feia una miqueta difícil de comprendre que se gastessin més diners per una instal·lació que sol contemplava 10 anys més de vigència que la que pot contemplar els magatzems individualitzats. Si a tot això hi acabem d'afegir que per part de la Comissió Europea sabem que el 2030 Espanya haurà de tindre la solució definitiva, que és el geològic profund, és evident que és una miqueta absurd acabar de construir aquest magatzem. Sí que tenim clar també, o sí que tinc clar, de que al seu moment pues, era la solució més factible, però clar, han hagut una sèrie d'impassos que pues, ara actualment l'han fet inviable una solució que era la més vàlida.
El que sí que s'ha construït, i déu-n'hi-do la cua que ha portat, ha sigut la caserna de la Guàrdia Civil, no? De la central nuclear d'Ascó. Ho avançàvem, a més, des d'aquesta emissora, en terreny no urbanitzable i sense la llicència de l'Ajuntament. Al final la CUT ha legalitzat la caserna, molt criticat en aquest cas per la ciutadania, també, aquesta legalització.
Sí, a veure, és que aquí hem de matisar també, no? I jo sé que és difícil a vegades la gent
no ho entén,
pugui
no?
entendre, no? De que algú es fa una casa il·legal. El tema urbanístic s'ha de dir que és un tema complex i que costa d'entendre. I més quan fem les comparacions que són odioses, no? A vegades pots entendre que algun veí fa una casa en sòl no urbanitzable i li tirin a terra, no? Mm-hmm. És lo lògic, no? En aquest cas, se tracta de, perquè és un sistema, a veure, la central nuclear forma part de lo que és un sistema general tècnic, en el qual hem d'entendre que en altres, com a ajuntament, els impostos directes que cobrem de la central nuclear no venen per IBI, sinó que venen per un IBI de característiques especials en el qual ens remunera, per dir-ho d'alguna manera, el que produïm, el que es produeix d'energia. No? Per tant, totes les instal·lacions auxiliars no formen part d'un altre impost directe, sinó que és el conjunt. No? Són elements auxiliars que necessita la central pel seu desenvolupament de la seva activitat. Llavors, no vull excusar ningú, ni perquè això ho hauria de dir la central nuclear, però sí que al seu moment des d'Escó va impulsar el pla d'ordenació urbanístic municipal que ha contemplat que tota la instal·lació estigués dins del sistema general tècnic. No? Esta instal·lació va haver donada per una ordre del Ministeri de l'Interior per garantir la seguretat.
Sí.
Per tant, aquesta instal·lació al seu moment també hauria pogut estar imposada, no? La central nuclear va demanar llicència en un terreny on ells se pensaven que era sistema general tècnic i aquell terreny forma de part pues, d'un sistema no urbanitzable. A partir d'aquí, el que s'ha de dir és que és una instal·lació susceptible de ser legalitzada. Per això dic que abans que les comparacions són odioses, perquè si això li hagués passat a un veí, probablement, pues clar, hagués anat a terra perquè és una zona que s'hagués tingut que fer un pla de desenvolupament, un pla parcial, i clar, tot això pues, s'hagués pogut veure afectat que per allà on t'has fet la casa ja hi passi un traçat un carrer. En aquest cas és molt diferenciat. Nantres, evidentment, li vam paralitzar l'obra quan vam tindre la constància que mos havien demanat, li vam incoar l'expedient de restauració de la legalitat urbanística i, bueno...
I prendreu alguna mesura més?
Bé, la veritat és que estem obligats, no? A incoar l'expedient sancionador i a partir d'aquí... Pues, la setmana passada el vam incoar, se va designar ja un instructor i, per tant, avui dia, en aquests dies ja es veurà l'esdevenir d'aquest expedient.
Bé, ho anirem seguint. Deixem, si li sembla, ja la central nuclear d'Ascó, no? Que està doncs, marcant, evidentment, com no podia ser aquesta conversa que estem mantenint al fil directe amb l'alcalde d'Ascó. No ens anem molt lluny perquè el divendres es va inaugurar la rampa per a peixos d'aquesta sud d'Ascó dins del projecte Life Migrator Eure, un projecte molt bonic que permetrà als peixos no, remuntar riu amunt i recuperar inclús alguna espècie com l'esturió.
Sí, la veritat és que és un projecte que de bon principi ens va llamar molt l'atenció i en el qual pues, hem sigut cofinançadors juntament amb l'IDC, el Departament de Territori i la Diputació. Ens va fer, a part del programa Life Migrator Eure que has dit tu, que és la reintroducció de l'esturió i tres espècies més de peixos. Per nosaltres era una infraestructura que ens ajudava també a desenvolupar turísticament la nostra població. No? Mm-hmm. Allí hi ha un assut en el qual pues, les embarcacions de poc calat pues, no podien baixar perquè havien les pes de l'assut, i en aquest cas ara pues, també podrem fer activitats fluvials i navegar pues, en caiacs i en piragües i poder baixar pues, des de Flix. Llavors, tot això per nosaltres, juntament en un camí que ara estem fent i que ajuntarem en un camí que Vinebre va fer al seu moment fins a arribar a l'embarcador i que nosaltres, a prop de Vinebre, però que és terme nostre, tenim una llacuna, mm-hmm. pues, d'alguna manera pues, li volem donar un valor afegit i a la vegada pues, també inclourem dins d'aquest pack pues, perdó, la navegabilitat del vaixell del Rogent, no? De que pugui...
Ara no ho podem fer navegar, però...
De moment no, perquè l'altre dia baixaven més de 1.000 metres cúbics d'aigua i properament suposo que ja el podrem ficar en marxa i farem el trajecte entre Ascó i l'embarcador de Vinebre.
Quins altres projectes l'esperen a Ascó aquest de 2018, senyor Buixeda?
Pues bé, la veritat és que hem estat treballant i ara pues, d'alguna manera se veuen els resultats, no? Se recullen els fruits de tota la campanya electoral, de tot el que hem estat treballant una miqueta que no té repercussió perquè les obres tenen un afegit visual molt important, no? La gent, pues, la burocràcia no se'n dona compte, però tot comporta que s'hagin de demanar molts informes, que s'hagin de fer projectes i les coses pues, ja costen de per si molt, no? Llavors, nosaltres durant aquest any ja hem acabat totes les actuacions del castell, que és una actuació pues, que ja s'estava duent a terme l'anterior legislatura i que constava de diverses fases. El castell ja el tenim pràcticament, ja el tenim tot acabat, podem dir. Falten unes actuacions auxiliars, que són els aparcaments per accedir, adaptar una miqueta el camí per arribar-hi. I després tenim un altre projecte que l'han volgut ficar també juntament amb el FEDER comarcal, que és tota la restauració paisatgística i una sendera que puja fins a dalt del castell. Però la idea és de que aquest any ja ho poguéssim inaugurar. Hem actuat també en diversos carrers, que els hem adaptat també una miqueta. Hem fet també a la zona de les autocaravanes, estem acabant d'urbanitzar, ens queda ara que adjudicarem pronte un parc urbà, que això també li donarà un valor afegit al poder creuar el riu i anar a fer les activitats d'oci fins a Vinebre. I bé, la veritat és que pues, bueno, ara serà ja una època més d'inauguracions. No? Ara.
I el complex d'oci?
I el complex, pues, bueno, a veure, vam tenir un petit problema, que va ser l'adjudicació. Ens hem atreçat pràcticament un mes. Ja el tenim adjudicat la redacció del projecte i la direcció d'obra. D'aquí ja hem tingut també un esbós en el qual hi hem pogut veure una miqueta coses i estem treballant juntament amb l'enginyeria que se li ha encomanat. D'aquí tres mesos ja tindrem el projecte definitivament fet, l'acabarem d'aprovar i esperem pues, que entre octubre i novembre poder ja començar les obres, que durant aquest estiu poder fer tot el procediment de la licitació pertinent.
Queda doncs, menys d'un any pràcticament per les eleccions municipals. Ja s'ha pensat si es vol tornar a presentar?
Bé, no, de veritat encara és molt pront i aquestes coses seguim molt el dia a dia. És difícil perquè estem patint uns moments pues, d'una rellevant importància, no? La conjuntura política que es viu aquí. Familiarment pues, tot això és un sacrifici important, no? Però bé, ens hem de plantejar moltes coses, no sol depèn de mi, depèn de la família, depèn del grup, depèn del compromís que cadascú adquereixi, i durant aquest últim any pues, ja s'anirà veient una miqueta, s'anirà despejant aquestes incògnites.
Ja ens ho explicarà quan arribi el moment.
Sí, sí.
Ens acomiadem, si li sembla, parlant de molt bones notícies de dos asconenques, no? Que les tindrem a partir de demà mateix als Jocs del Mediterrani, que són un orgull pel municipi perquè les porten arreu. La Judit Sanz, en handbol, i la Sonia Franqueta, la nostra tiradora olímpica de casa.
Sí, sí, dos grans, podem dir que dos grans ambaixadores d'Ascó, no? Perquè arreu porten el nom d'Ascó i la veritat és que ens sentim molt orgullosos I bé, doncs les haurem d'anar a veure, no sé si el handball és al Vendrell.
Sí.
I el tir és a Sant Salvador. Ja que no ens ho han portat cap aquí dalt, doncs les haurem d'anar a veure cap allà baix.
I mira, eh? Que tenim bones instal·lacions.
I tenim molt bones instal·lacions, però aquí no hi ha pensat ningú. En fi.
Doncs haurem d'anar a veure cap a Tarragona. Senyor Josep Maria Buixa, alcalde d'Ascó, li agraïm moltíssim que hagi passat avui als micròfons del Fil Directe i li desitgem també un bon estiu i unes bones vacances, pues si molt, les pot fer.
Molt bé, igualment per valtres. Moltes gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.